Doncs...
ja tens que parlava molt, eh?
Sí, no, però jo crec que ens ha fet una radiografia perfecta i a la gent que ens estigui escoltant, que sigui gent del futbol català i que sàpiguen que hi ha un embolic que fa temps que l'escolta amb el futbol a Lleida, doncs, òbviament, ara jo crec que li hem fet una fotografia prou clara d'aquesta via que està oberta.
Hi ha 5 punts molt clars, eh? Patrocinadors, pla esportiu, simbologia, himne i bona relació amb l'administració. I, a més, tota la massa social al darrere.
Bé, ja doncs està. Veurem, finalment...
No, dic a l'himne que li ha agradat dels tres que hem dit al començament.
Veritat.
Igual que la Gemma, que haurà de dir-ho, eh? Ara que veig que ha interès.
M'ha agradat molt l'últim, Abril, has dit?
Que... L'últim era el de...
El Sant Feliuet.
M'ha agradat molt.
La Gemma sempre també li agrada el Sant Feliuet, oi?
A mi també, aquest també. I el segon també m'ha agradat
molt. El segon, les Planes d'Hostoles.
Mira, quina il·lusió veure la Gemma, que feia dies que no la veia.
Sí.
I l'himne del Vilablareix, com sonava? Futbol Club Vilablareix. Setmana que ve, la gran final. Molt bé.
Si el foro permet.
Bé, si mantenim l'himne del Lleida, doncs, com que ja el coneixem, ja és el mapa, oi?
Sí.
Ja és el mapa, de la Unió Esportiva Lleida.
Home,
si hi hagués un nou himne, que això no seria bona notícia, però si hi hagués un nou himne, doncs aleshores ja...
No, l'Atlètic Lleida té el seu himne, que també el vam presentar.
També és el mapa, no?, dels himnes del futbol català. Molt bé, Juanjo, que hi hagi molta sort i que Lleida tingui futbol i que tingui a la seva massa social contenta. Jo crec que aquests dos ingredients són els més importants, perquè si la gent pot anar al futbol, pot anar al camp d'esports i es pot identificar amb un club, això serà el més important i és el que s'ha d'aconseguir.
Moltes gràcies per l'espai, disculpeu si he parlat molt, però volia deixar molt clar per tota la gent de Lleida.
Setmana que ve, setmana de notícies, eh?
Sí, dimarts, quan sapiguem alguna cosa, ho anunciarem.
Perfecte. Juanjo, molta, molta sort, que vagi molt
bé. Moltes gràcies.
Són les 7, notícies amb la Gemma Bonet.
Una parella ha ingressat a la presó avui acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Els pares van trucar al servei d'emergències el dia de Sant Joan per alertar que el nadó no respirava. Els serveis d'emergència el van traslladar a un centre sanitari on va morir divendres al matí. Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura tenia símptomes de possible maltractament. Els Mossos han detingut els pares i avui la jutgessa de Sabadell n'ha decretat l'ingrés a la presó. A Veneçuela es reforcen el desplegament per rescatar supervivents del doble terratrèmol de dimecres. L'últim balanç oficial és de 1.430 morts, però és encara d'ahir a la tarda. Continua estimant-se la xifra de desapareguts en 50.000. Les autoritats estan fent servir cada vegada més maquinària pesada per retirar la runa dels edificis. Els veneçolans lamenten que la falta de mitjans en un país que ja abans de la tragèdia vivia una greu crisi social i econòmica.
No tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
A França han mort 11 persones en estavellar-se a l'avioneta prop de Nancy, en la que anaven, amb ocupants que anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes. Per causes que es desconeixen, aquesta avioneta ha caigut en picat després d'enlairar-se uns 300 metres de la pista. L'alcalde de la zona ho explicava d'aquesta manera.
L'avió était en fase ascensionnel i sans...
L'avió estava en fase descens i sense cap explicació, ara per ara, ha caigut. És massa d'hora per poder saber-ne els motius. Potser a causa de les condicions climàtiques o potser no.
Les condicions climàtiques hi són per quelque chose ou peut-être pas du tout, j'en sais rien.
Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportarà el pas del Tour de França per Catalunya. Aquesta emblemàtica cursa ciclista comença dissabte que ve a Barcelona, on els hotels estaran plens. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
I pel que fa als apartaments turístics, tindran una ocupació al voltant del 80%, coincidint amb la sortida de la cursa.
Gràcies, Gemma.
Fins ara.
Temporades.
Ah, sí?
19 anys fent ràdio esportiva en directe.
La mare quin va parir.
Tot gira, girant des de l'agost del 2004. Amb David Clopés. Vamos!
Som els del Tot Gira. De seguida obrim Hora Mundial. Parlarem d'aquests setzens de final ja definits i us explicarem moltes, moltes coses des dels Estats Units, amb la Sònia Gelmà, amb el Roger Busà i avui amb Luxe d'Analistes, amb l'Alberto Jogo, amb el Marc Maiola i l'Olga Garcia. Abans, una notícia de natació. Estàvem explicant que tenim en marxa la sessió de tarda del Campionat d'Espanya de natació que es fa a Palma de Mallorca. Abans us explicàvem el rècord d'Espanya que ha fet un català, Nil Cadavall, al 100 braça, doncs un altre rècord d'Espanya d'un altre nedador català de fa no res.
Sí, de Luca Oé, que també fa doblet de rècords aquest cap de setmana, ha fet el nou rècord d'Espanya dels 200 lliures, hem posat a la final d'aquest Campionat d'Espanya amb un temps de 1 minut 46 segons i 10 centèsimes. De fet, ell mateix ja havia batut el rècord dels 100 metres abans d'ahir, per tant, bones notícies pel nedador del Terrassa.
Passen 6 minuts de les 7 de la tarda, arriba el moment de la veritat al Mundial. Les eliminatòries, obrim Hora Mundial, el Tot Gira.
1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
Le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant.
Sergio Patrés va ser un bon Mbappé.
Do Brasil, eh!
It's into Harry Kane, and England lead in Paris.
Y vean qué golazo! Golazo de Cristiano Ronaldo!
Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal! Gol!
¡Vamallà!
L'Argentina és campiona del món! Messi tanca el cercle! L'Argentina estampa la tercera estrella al pit i Messi conquereix, finalment, el món.
El Mundial dels Estats Units, el Tot Gira.
Aquesta matinada passada s'ha tancat la fase de grups al Mundial. L'Argentina ja tenia la feina feta, però Messi, avui suplent, ha tornat a marcar aquesta vegada de falta i ja ha fet 6 gols. L'emoció s'ha viscut a l'Algèria-Àustria del mateix grup, el partit en què els malpensats deien que hi hauria un empat pactat. És cert que han empatat i les dues passen, però tot s'ha decidit al límit, al temps afegit. Àustria serà la rival d'Espanya als setzens. I qui genera alguns dubtes és Portugal. És una de les favorites, sí, però han empatat a 0 amb Colòmbia i acaben segons i es podrien trobar amb Espanya als vuitens de final. Colòmbia segueix en pas ferm i ha acabat primera. La fase de grups ja és història i avui, de fet, ja comencen els setzens de final amb el primer partit entre el Canadà i Sud-àfrica que començarà a les 9 de la nit. Avui, bar mundial amb l'Alberto Etjogo. Hola, Alberto.
Què tal? Bona tarda, com estem?
El Marc Maiola, com estàs, Marc?
Bona tarda.
I l'Olga Garcia, Olga.
Bona tarda a tothom.
Què tal? Als Estats Units, la Sònia Gelmà, que ja fa temps que la tenim per aquí. Què tal, Sònia?
Hola, bona tarda.
I t'han arribat els reforços, oi?
Sí, ja el tenim per aquí, ja el tenim per aquí.
Arbusà, què tal? Com portem el jet lag?
Com esteu? Bona tarda. Bé, de moment bé. Bé, bé.
Ets a Chattanooga,
bé, tot
eh?
Bé. Tot bé, sí, a Chattanooga. He tingut una bona anfitriona que m'ha rebut molt bé. Ara em deixa sol i bé, espero fer-ho bé.
Bé, et deixa sol uns dies, eh? Dies, i després es torna a reincorporar. Ja t'he explicat allò, tot. Els restaurants on has d'anar a sopar, tot el que tens, sí, diguem, del teu abast a Chattanooga, tens el mapa perfecte,
tot,
eh?
Tot. Ja ho sé tot, ho sé tot.
Molt bé, perfecte. Escolteu, teniu ganes ja d'eliminatòries? Us ve de gust? Et jogo? Sí?
Home, sí, és cert que amb tants equips, amb tantes seleccions, 48 seleccions, se'ns feia una mica feixuc al principi, no? Tants partits, sobretot també pels horaris, no? Es feia difícil seguir certes seleccions, però sí que és cert que quan arriba ara ja el caos, quan arriba ja el que si t'equivoques te'n vas al carrer, és quan realment comença la part més picant del campionat, així que jo tinc ganes ja de començar a veure que ara una ensopegada t'envia a casa, no? I així veurem també com reaccionen alguns equips que fins ara anaven amb la tranquil·litat de que passen dos, els millors tercers, tenies xarxa de seguretat, ara ja no. Qui s'equivoqui se'n va cap a casa.
És una fase de grups que ha estat la més llarga de la història, perquè era el Mundial amb més equips de la història. Us ha agradat el que heu vist? Ara us faré unes preguntes allò ràpides, eh? Però així de cop al vot, Maiola, t'has disfrutat de la fase de grups o se t'ha fet pesat?
Sí, sí, bastant. No m'agrada que passin terceres classificades, això no m'agrada.
Bé, ha tingut el seu punt d'emoció, també, eh? Veure el tall. Avui, per exemple, ha donat molt de joc, això, amb aquest partit entre Algèria i Àustria.
Sí, però
Iran quedant-ne fora.
Jo prefereixo que passin dues seleccions. És veritat que té emoció, per exemple, amb aquest gol de Kalajdzic, que al final ha classificat Àustria i ha eliminat Iran, que és una pena, perquè Jo diria que Iran i Panamà, de les seleccions que ja són fora, són les dues que més bones sensacions i futbol han ofert.
Tu també, Olga, ets de les que ja vols Mambo, que vols eliminatòria?
Sí, sens dubte. Sí que els dos primers, les dues primeres jornades deies molt amarrategui, la gent aquí fent bloc baix a defensar, i després ja van començar a fer aquestes càbales de resultats i ja va començar a canviar les coses. Però jo també estic igual que el Maiola, en el que això de començar doncs, a escatimar resultats i de, i de que passi el millor tercer, és com a millor el Mambo ara, que plantegin aquí a l'ofensiva.
Per cert, acaba de sortir ara mateix, no sé si la Sònia i l'Arbusà ho tenen controlat, si no ja els hi faig l'assistència, ha sortit l'11 ideal de la fase de grups, que això ho voten els periodistes, no sé si el Massi t'han fet votar, tu?
No vaig rebre cap mail, però potser hauria de revisar la bústia d'entrada.
Tampoc, tampoc sé com va això, és a dir, si és un representant per mitjà o un mitjà per país. Bé, en fi, tenim 11 ideal de la fase de grups, insisteixo. Esquema 4-2-3-1, Bosinha és el porter d'aquesta fase de grups, el porter de Cap Verd. Lateral dret, Daniel Muñoz, de Colòmbia. Centrals, Cubarsí i Virgil van Dijk, dels Països Baixos. Lateral esquerre, Nuno Mendes, de Portugal. Mig del camp, tenim a Manzambi, de Suïssa, Bellingham, d'Anglaterra, i ja me'n vaig al davant, amb Dembélé, amb Leo Messi, amb Vinícius i amb Mbappé. Estaríeu d'acord amb aquest 11-4-2-3-1?
M'encanta que posi Manzambi de doble pivot, no? Perquè sabem que els 11 ideals, oi, Olga, Marc, el que volen sempre és posar quanta més gent d'atac molt millor. Si us fixeu, els laterals tots dos són també molt, molt profuns. Bueno, tots aquests 11 jugadors que han posat són 11 jugadors que han fet una fase de classificació espectacular, no? Vull posar-hi una mica d'èmfasi amb el Pau, amb el Cubarsí, que crec que és com un líder silenciós de la selecció espanyola, que no ha encaixat cap gol amb les 3 jornades que s'han jugat, i especialment el dia d'Uruguai va estar sensacional, no? I Manzambi, que és aquesta jove perla de Suïssa, que ha fet una primera ronda també boníssima, tot i que ell és un extrem, el col·loquem de doble pivot, bueno, hem vingut a jugar
Manzambi
i a atacar.
Juga per dins, normalment. Amb el Friburg juga el doble pivot, de fet, que per això té certa lògica que el posin al doble 6 en aquesta selecció de millors futbolistes de la fase de grups, tot i que amb Suïssa juga més endavant.
Dos de França, dos de França,
però Manzambi és un jugador, diguem?
Dembélé i Mbappé, dic dos de França, en aquest 11 ideal, també remarcable.
Sí, el que passa que si no hi ha Michael Olise, i sí que hi és Dembélé, per molt bon partit que fes aquest últim tercer, doncs això, francament, em grinyola una mica.
Bé, us faré preguntes ràpides, val? Tres preguntes molt clares. La selecció que us ha agradat més en aquesta fase de grups. Et jogo.
Jo, França.
Maiola.
Colòmbia.
Olga.
França.
Sònia.
Argentina.
Arbusà.
França.
Molt bé. Ara canviaré l'ordre perquè no us copieu. La selecció que us ha decebut més. Maiola.
Portugal.
Olga.
Ostres, deixa'm pensar, que ràpid això. La que més m'ha decebut... Et diria que, de moment, Espanya.
Espanya. Sònia.
Portugal.
Et jogo.
Turquia.
Arbusà.
Jo, Corea del Sud.
Corea del Sud, molt bé. I la selecció que us ha sorprès més? Aquí podríem entrar, diguem-ne, amb revelacions, o que no estaven cridades a fer-ho bé i que ho han fet bé. Arbusà.
Mira, jo diria Cap Verd.
Cap Verd. Olga.
Japó.
Et jogo.
Egipte.
Maiola.
Cap Verd.
Sònia.
Mira, a mi, per sorpresa, als Estats Units.
Perquè Estats Units, bé.
Sí, m'han agradat els partits
que sí, la veritat és que des de les eleccions, mira, coincideixo amb la Sònia que tinc ganes de veure, perquè el que m'ha ensenyat fins ara m'ha sorprès i m'ha agradat. Molt bé, doncs avui comencen els setzens de final. Recordem, 9 de la nit amb el Canadà-Sud-Àfrica, Inglewood, a Califòrnia, a Los Angeles. En primer lloc, dibuixem el mapa ja definit dels setzens de final. Arbusà, recordem bé aquestes eliminatòries definides de setzens.
Vinga, per ordre en què jugaran, com deies, els setzens que arrenquen avui amb aquest Sud-Àfrica-Canadà a les 9 de la nit, i ja a partir de demà el Brasil-Japó, Alemanya-Paraguai, Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, els Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, que ja en parlarem perquè Portugal va pel costat d'Espanya i es podria trobar amb Espanya vuitens, Suïssa-Algèria, Austràlia, Egipte, Argentina, Cap Verd, i Colòmbia-Ghana, com dèiem, els setzens que comencen avui a les 9 de la nit amb aquest Sud-Àfrica-Canadà i s'acabaran divendres que ve. De fet, la matinada de divendres a dissabte, que serà ja quan tindrem els vuitens a partir del mateix dissabte 4 de juliol.
I dissabte ja comencen els vuitens de final, eh? Dissabte de la setmana que ve. Molt bé, cosetes d'aquests emparellaments, de les grans, passen totes. Podríem dir que només l'Uruguai, com a campiona del món, cau. Espanya, el que dèiem, contra Àustria finalment, però compte, Portugal, que acaba segona del seu grup, o Croàcia, que serà el seu rival als setzens de final, poden ser possibles rivals als vuitens de final. I jo vull comentar allò molt breument amb vosaltres, el tema dels quadres, les dues bandes del quadre. Banda alta del quadre, molt més dura, suposo que esteu d'acord amb mi, molt més dura que no pas la banda baixa, perquè a la banda alta podrien tenir, per exemple, una Alemanya-França vuitens, el Marroc, els Països Baixos, Portugal, Espanya i Bèlgica també en aquesta banda del quadre. I a l'altra banda del quadre, Brasil i Argentina són els més potents, es podrien trobar semifinals, és cert, però més enllà que el Brasil es pugui trobar Anglaterra als quarts i l'Argentina a Colòmbia, home, hi ha molta diferència, no, Jogo?
Sí, bueno, això moltes vegades és més de noms que no altra cosa, no? Jo, per exemple, i ara el Marc ens explicarà millor, a Alemanya l'he pogut comentar els tres partits i a mi m'ha deixat bastant fred. És cert que tampoc partia com una de les grans favorites, però crec que li està costant trobar el joc, li està costant d'alguna manera ser protagonista. Per tant, moltes vegades ens fiem molt dels noms, no? I de la bandera i no tant del recorregut, no? Per exemple, Colòmbia, tot i que té menys pes o menys nom que Alemanya, Colòmbia crec que ha fet una fase de grups bastant més important que no pas la Manxa, però sí que és cert que tu veus moltes més campiones a un costat, equips que probablement siguin més importants. Clar, si Espanya i Portugal passen, clar, trobar-te Portugal a vuitens de final, doncs ja és un encreuament que quan va començar el Mundial vam veure les plantilles i ens vam fixar molt sobretot en el centre del camp, tot i que Espanya i Portugal no han jugat especialment bé, són dos seleccions que estan cridades, no?, a estar dalt de tot, no? Per tant, sí que estic d'acord en que aquesta part del grup sembla que és més forta, però ojo, perquè moltes vegades ens fixem molt amb la bandera i amb el nom i no tant amb el recorregut i amb el potencial dels equips.
Maiola?
Sí, coincideixo amb l'Alberto, que per exemple Alemanya transmet poc, tot i que, clar, sempre se l'ha de tenir en compte per la trajectòria històrica. Hi ha hagut moltes vegades que Alemanya ha tingut un equip que ha transmès poc i ha arribat com a mínim a semifinals. En canvi, Colòmbia, ja us he dit abans que a mi és l'equip que més m'ha agradat veure a la fase de grups. El partit per mi més atractiu d'aquesta ronda de setzens de final probablement és el Marroc, Països Baixos, Holanda. Tinc moltes ganes de veure'l i a partir d'aquí aquesta versió de Portugal, que per mi ha de millorar molt. És a dir, a mi m'ha decebut Portugal. El partit d'aquesta passada matinada contra Colòmbia, cada pèrdua de pilota de Portugal era un drama en la transició defensiva, grans distàncies entre línies. Després, amb aquesta nòmina de migcampistes, sembla realment increïble que sigui incapaç Portugal de tenir la pilota amb intenció i amb capacitat per sotmetre el rival. M'està decebent moltíssim la proposta de Robert Martínez de moment.
Olga, el quadre, què et crida l'atenció?
Bé, doncs sobretot jo crec que la part alta, més que res perquè pensa que ara toca Alemanya-Paraguai, que a priori sí que li està costant molt a Alemanya el jugar. I bueno,
Paraguai, que l'altre dia el Torquemada va dir que és el Getafe del Mundial, eh? Sí. I crec que ho defineix
bloc,
molt
bloc
bé.
Bloc baix a defensar sí. I que passin poques coses. Però sí que, clar, si parlem de vuitens de final, una Alemanya-França, jo crec que estaríem parlant d'una possible semifinal o final del Mundial. I sí que després vas analitzant i vas mirant la resta del quadre i, clar, tu veus a vuitens una Espanya-Portugal i sí, és que veus dues seleccions que més o menys estan en molts trams de partit dubitatives, que estan jugant així de forma individual, però sí que et dic, m'ho deia molt bé, que Estats Units crec que és un equip que està començant doncs, a engranar, i a més parlàvem, crec que va ser la setmana passada que parlàvem de Pochettino i així, i està trobant un equip que està aconseguint doncs, ser molt coral, cada gol el celebra des del banquet, surten al camp i tots se'n van corrents, i la veritat és que el quadre a la part de dalt és com tot el que diríem del bombo de gent que pot arribar més o menys a una possible final i a baix doncs, tens com possibles revelacions, dèiem ara Colòmbia, Anglaterra crec que també està sent bastant anàrquica en molts trams del partit, així que crec que el que estiguin de mitja cap a dalt tenen bastantes possibilitats d'anar avançant.
Bé, insistim que això comença avui a les 9, avui només un partit que, a veure, també està bé tenir un punt de respir perquè per exemple aquesta matinada passada ha sigut terrible amb 6 partits, eh? Jo, al final quan m'he llevat he pensat, ostres, tinc molts resons per mirar, però avui només tindrem un partit. Arbusà, Canadà-Sud-Àfrica, què en podem explicar d'aquest partit d'avui?
Mira, que és històric, perquè fins ara és un partit inèdit a aquestes alçades, a aquest punt, perquè cap de les dues seleccions mai abans havia superat la fase de grups d'un Mundial, ni el Canadà ni Sud-àfrica. Per tant, és un partit diferent, històric, i l'última hora la tenim al Canadà, on podria tornar Alfonso Davies, el jugador del Bayern, que és el capità de la selecció del Canadà. De fet, és el millor jugador, el jugador diferencial del Canadà. Surt d'una lesió, aquests dies ha estat a la banqueta, però no ha pogut jugar, i avui sí que podria tenir uns minuts ja i debutar en aquest Mundial.
Molt bé. Maiola, per al·lusions, Davies. Canadà favorit avui?
Sensiblement, però és veritat que Sud-Àfrica va començar malament.
El primer partit va ser terrible, de Sud-Àfrica, sí, però després es van anar entonant.
Van jugar
contra Mèxic, recordem, a l'inaugural.
Exacte. El primer partit el van jugar cohibits, els jugadors de Sud-Àfrica, nerviosos, no van ser capaços de jugar amb el seu estil. En canvi, crec que després d'aquest primer partit, doncs, van començar a jugar d'una manera més fidel al que ells entenen que ha de ser el joc. I a partir d'aquí han anat creixent durant el Mundial. Avui no tenen l'etiqueta de favorits, però crec que poden competir el partit perfectament.
Ara que diem això dels sud-africans, ho he comentat abans i crec que és important remarcar-ho, de les 10 seleccions africanes d'aquest Mundial, 9 han passat a 700, 9, només n'ha quedat fora Tunísia, per tant, jogo. Veurem si Sud-àfrica és la més feble teòricament d'aquestes 9, però de moment el paper de les africanes és brutal.
Sí, només Tunísia ha quedat fora. Recordem que Àfrica tenia 9 participants. I,
no, perdona, he dit 10, no. Eren 9 i per
no,
tant...
No, sí, era, no, no, però era 9 més mitja plaça, que la va guanyar
correcte.
El Congo davant de
la Jamaica. Ho has dit bé, David.
Ah, val, d'acord.
Sí, ho has dit bé. Volia dir que té 9 i mitja, no? I aquesta mitja, diguéssim, davant de Jamaica, el Congo ja la va guanyar. Per tant, va fer aquest primer pas. I en segona instància, Tunísia ha estat un desastre. O sigui, crec que ha estat un... Jo crec que ha estat, jo diria que el pitjor equip de la competició.
Sí, República Txeca, segurament, Albert.
I República Txeca, correcte. República Txeca, segurament més greu encara, perquè tenia peces i jugadors per fer alguna cosa més. I sí que és cert que hi ha hagut sorpreses per mi, que Cap Verd passi com a segon en el grup d'Espanya i Uruguai. Estem d'acord que és una, no? Doncs és una sorpresa bastant gran. Que Ghana hagi aconseguit passar també és una gran sorpresa, perquè venien problemes, va haver de fitxar Queiroz a última hora, no està Kudus, que és el millor jugador que té Ghana, i sobretot el tema de Sud-àfrica, que veia l'inaugural davant de Mèxic, semblava impossible que pogués accedir. De les altres, doncs Senegal ha entrat a última hora amb aquesta golejada d'Iraq, de Marroc ja sabíem que passaria, perquè és un equip molt potent. Costa d'Ivori és un equip que ens ha agradat molt i que crec que pot fer grans coses amb jugadors doncs, molt versàtils i molt directes, com, doncs, com Diomandé, com Diallo, etc. I després, en Sud-àfrica és un equip que té tendència a l'esbarjo, no? És a dir, a jugar, a disfrutar, a córrer, a passar-ho bé, i el primer partit contra Mèxic va ser exactament al revés, no? Va estar molt poruc, amb errades molt greus, i quan s'ha alliberat d'això, quan ha intentat ser més fidel a la seva manera d'entendre el futbol i la vida, doncs han pogut donar un pas endavant. Crec que Canadà és més favorita i és candidata i és millor equip que Sud-àfrica, però Sud-àfrica ja s'ha tret a sobre aquesta vergonya, no?, del primer partit tan dolent, i veurem si els Apolis, Mokoena i companyia, Williams, que és un molt bon porter el que té Sud-àfrica, si poden doncs, donar una campanada per una eliminatòria històrica per als africanes, que a l'any 2018 va haver-hi 0 africanes a vuitens de final, a l'any 2022 només Marroc i Senegal van passar la primera ronda i ara en passen 9, tot i que té aquesta trampa de que hi ha una ronda més.
Per cert, que els canadencs deixen el Canadà. Fins ara han jugat la fase de grups al Canadà, però ara se'n van cap a Los Angeles perquè van quedar segons de grup i això els obliga a sortir del país. Si haguessin quedat campions de grup, ho va ser Suïssa, s'haurien quedat al Canadà. Molt bé, de la nit passada, en l'última jornada de la fase de grups, sens dubte, ens quedem amb això.
Y es una posición recontra
difícil. A ver, Leo, yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi, golazo!
Animal. Li deia el narrador argentí aquest gol, golaç de falta de Leo Messi contra Jordània en un partit que era intranscendent, ja ho sabíem, perquè l'Argentina ja estava classificada com a primera, però, Sònia, Messi ha estat suplent, ens ho va advertir Scaloni, i ha jugat mitja hora, però ha tornat a marcar i ja n'ha fet 6 en aquest Mundial.
A mi em té meravellada el que està fent Messi en aquest Mundial, perquè jo tenia molts dubtes que amb 39 anys pogués continuar marcant les diferències i acabar aquesta fase de grups amb aquests 6 gols, que vol dir 2 de mitjana per partit. Jo t'he imposat, quan el Campos ens ho pregunta cada diumenge al Club de la Mitjanit, que Mbappé serà el màxim golejador de la competició, i és cert que ara s'endureix, a les eliminatòries s'enduriran els rivals, tot i que 16 anys tenen cap verd, que aquí és una nova oportunitat per Messi, però ja no m'atreveixo a dir que no pugui ser el màxim golejador d'aquest Mundial, perquè en porta 6, Mbappé de moment amb 4, Dembélé amb 4, Haaland, si no m'equivoco, ara diria que també en té 4.
Sí. També, sí.
Vaja, que té perseguidors molt importants, que també s'aspira, especialment Dembélé i Mbappé, que arribin també fins al tram final de la competició. Però el que està fent Messi en aquest Mundial, fins i tot sortint de la banqueta, potser sí, pots dir, col·laboració una mica del porter de Jordània, podria ser. Però és que Messi porta 72 gols de falta a la seva carrera. 72 gols. Per un moment he dubtat si n'havia fet més que de penal. Després he mirat la dada, sí. I no, Són, crec que són 116 de penal.
Oh, però no està lluny. Hauria de ser molt més la diferència.
Te'n recordaràs que quan jugava al Barça, cada cop que hi havia una falta, teníem aquella sensació de ser més perillosa que un penal, en el cas de Messi, perquè no és infal·lible el punt de penal, i en canvi pràcticament sí que ho és des de la frontal de l'àrea quan té una falta. I com deies, això en mitja hora de joc va sortir amb el partit ja evidentment decidit, però tot i així va fer el seu golet, i Scaloni al final del partit destacava la generositat de Messi d'haver acceptat i de voler que els seus companys, tenint en compte que a partir d'ara ja hi haurà poc temps pels descansos, doncs que també tinguessin minuts.
Cuando hablé con él, dijo que lo mejor era eso, yo también estaba de acuerdo, creo que eso habla un poco de lo que representa para él la selección argentina, el grupo, los compañeros, y eso está buenísimo, la verdad. Después todo lo otro, estoy como ustedes, si me sigue, no digo sorprendiendo, pero ya no hay más palabras.
Bé, doncs...
Scaloni...
Sí, digues.
No, digues tu.
No, res. Simplement això, volia destacar el fet que Scaloni, jo crec que una de les seves virtuts, Sònia, és aconseguir que la selecció argentina jugui per Messi, però no se'n ressenti, sí. I que, diguem-ne, funcioni com un bloc.
Sí, és que té... Jo diria que té autèntica devoció per Leo Messi, que li ha fet una selecció a mida, que sap que està parlant i està entrenant probablement el millor jugador de la història, i que, per tant, tot ha d'estar supeditat en aquest cas a Messi, sobretot perquè els hi continua marcant les diferències. És a dir, si no estigués funcionant, segurament rebria moltes crítiques de com ho està fent, però és que tots els jugadors, i també Scaloni, saben que juguen en el sistema de Messi, i això, per exemple, evidentment té víctimes, com Julián Álvarez, que ahir sí que podia compartir davantera amb Lautaro, perquè no jugava d'inici Messi, però que ha estat suplent, i Scaloni ja ha estat molt clar que o jugarà Lautaro o jugarà Julián, però que amb Messi a l'equip necessita equilibri, no poden jugar més atacants. I és aquesta la devoció que sent Scaloni, que fins i tot quan ell li preguntava quina instrucció tàctica li havia donat a Leo Messi, s'ho prenia a broma.
Que ell hoy podia haver jugado 90 minutos i podia... sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
Bé, doncs, per cert, que un rècord que també ha establert Messi, nou rècord, que aquest no el tenia controlat, Sònia, que són 7 partits de Mundial seguits marcant amb els dos Mundials, amb Qatar i Estats Units, oi?
Exacte, si ajuntes a Qatar, que les últimes eliminatòries van anar marcant fins la final, que també va marcar, i ajuntes aquests 3 partits, són 7 partits consecutius marcant. És veritat que això sempre és un punt de trampa, han passat 4 anys entre competició i competició, però són estadístiques que també s'han de tenir en compte, clar que sí.
Olga, és molt bèstia, eh?
Sí, sens dubte. I mira que aquest Mundial jo l'estic veient des del prisma de que veig que hi ha molts jugadors que estan jugant contra el temps. perquè estem veient que a mesura que va avançant els partits és el famós last dance de molts d'ells, i crec que en aquest cas Messi el que està fent és que no està jugant contra el temps, sinó que està jugant amb ell. És un Messi totalment diferent al que vam veure a Qatar, molt més desinhibit. Crec que ja es va treure aquesta espurna clavada que li ha permès venir aquí, i com molt bé dèieu, que li hagin fet una selecció que jugui per ell. Ja no veurem el Messi de la jugada de Getafe que feia aquestes arrencades des de 40 metres, sinó que comencem a veure un Messi molt més llest tàcticament en el que va caminant, com sempre ha fet, però sí que decideix en aquest tram petitet, i després sempre està bé de cara a porteria. No descobrirem a Messi, però clar, és que estem parlant de que és un jugador que no para de batre rècords, i que a mesura que van passant a les estadístiques d'aquest Mundial, doncs clar, és que ja porta 19 gols. Sí. Ja, doncs dèiem que podia arribar a empatar amb Miroslav Klose, i és que ja l'ha superat amb 3 gols.
Alberto?
Sí, jo estic una mica amb la línia, eh? Jo crec que tots, quan, abans de començar el Mundial, vam anar a mirar aquests jugadors que probablement siguin clients. Haurem de veure si Messi ja s'està, si és l'última o la penúltima, doncs la trajectòria, com arriben, no? Inter Miami, molta discontinuitat, últimes setmanes, últims mesos sense participar gaire per tema de lesions, i a mi m'ha sorprès gratament, perquè Scaloni, la manera que té de manegar aquest espectacular, no? Un vestidor que ja ha guanyat Copes Amèrica, que ja ha guanyat al Mundial, i que lluny d'alguna manera de sentir pena i que cadascú faci la guerra pel seu compte, ha aconseguit que Messi sigui una peça capital dintre l'engranatge, però no és una figura d'autoritat, no és una figura de líder. És a dir, que Messi està com disfrutant, està passant-ho bé, està cedint els companys, està cedint minuts perquè juguin altres, és a dir, que està d'alguna manera fent que tothom el segueixi, però des de l'exemple, no? Per tant, Argentina, que jo al principi del Mundial pensava, ui, Argentina, però Rodrigo de Paul ja és a altre nivell, Messi aviam com arriba, laterals de dubtós nivell en aquest alt rendiment, però tot i així ha estat una selecció que perfectament passant les rondes, que ara té un rival que és Cap Verd, que qualitativament és molt inferior, però que se li tancarà molt bé i que li proposarà un partit difícil, i Messi està surfejant, no? Està disfrutant i està d'alguna manera fent que tots aquests jugadors al seu voltant disfrutin amb ell i pujar-li també a nivell a tots ells.
Argentina-Cap Verd, recordem, divendres que ve, mitjanit, a Miami, a Maiola, tu no els veus arribant a Argentina? Fins on els veus arribant?
Quarts de final fa la pinta que com a mínim, perquè després tindrien o Egipte o Austràlia.
Això mateix.
Tornen a tenir un camí agradable per segon Mundial consecutiu. I a mi, clar, ens estem avançant molt, perquè hem de guanyar els partits i pot passar qualsevol cosa. Però una Argentina-Colòmbia quarts de final seria un partit apassionant i de pronòstic incert per a mi.
Després en parlarem de Colòmbia, sí, digues.
Sí, la intel·ligència també. És veritat que, ho deia la Sònia, a Bolaila se'n passa la falta. Feia una cosa molt curiosa el porter de Jordània tota l'estona, que és amagar-se darrere la barrera en els llançaments de falta i deixar despullat el seu pal. No sé per què ho feia, però els dos gols van ser idèntics.
Jugava despistat, eh?
Sí. Doncs mira, l'han despistat amb ell, eh?
Doncs, però Messi, la intel·ligència, és a dir, per exemple, sense pressionar amb agressivitat, com es col·loca el camp per tallar la línia de passada i enfocar la pressió dels seus companys. Vull que surtin per la dreta, em col·loco així, per l'esquerra, d'aquesta altra manera. Com em col·loco per rebre entre línies? Com entro a l'àrea en els moments justos per poder acabar la jugada? És un jugador d'una intel·ligència extraordinària.
Bé, deixem l'Argentina, els tornem a veure jugar, insisteixo, divendres a la mitjanit contra Cap Verd, contra el Cap Verd de Bosinha, l'amic de la Sònia Gelmà. El grup de l'Argentina, hem viscut un partit avui molt emocionant, i això que els malpensats deien que hi hauria biscotto. Algèria-Àustria. Han empatat, és cert. Era el resultat que els classificava a tots dos. Però la manera com s'ha produït Arbusà esvaeix tots els dubtes.
Sí, perquè han empatat 3-3 amb un gol de cada equip a l'afegit. El 3-2 d'Algèria i el 3-3 d'Àustria són el temps afegit, a més, amb 3 minuts només de diferència. Per tant, home, si hi hagués hagut pacte, hauríem mantingut el 2-2, no?, ja durant l'afegit o abans de l'afegit, i tots contents. El gol d'Algèria ha estat el 93, el gol d'Àustria el 3-3 el 96... amb un cop de cap, ho dèieu abans, de Kalajdzic, que fa que Àustria passi com a segona de grup.
El gol, que ara el sentireu, com ho han narrat a la televisió austríaca, el fa el jugador que entra després del 3-2 d'Algèria, entra el 95, i el 96, en la primera pilota que toca, amb una rematada de cap, fa aquest gol.
De sexta minuta, de Nachspielzeit, un hoher Ball noch, Richtung Gregoritsch!
Ja!
Oh, ja!
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 This is the to come.
Miquel Kalajic!
Kalajic! Ah, clar, no n'hi ha per menys, Maiola, perquè estàvem fora, eh? I el 96, un paio que entra al terreny de joc i fa el gol i classifica la seva selecció en res de biscotos. De fet, Ralf Rangnick s'ha empipat molt a la roda de premsa perquè em sembla que algú li ha preguntat hi havia pacte? Home, com vols que hi hagi pacte amb el que ha passat al camp, Maiola?
Sí, clar, i a més el gol de Kalajic que fa justícia a la seva trajectòria també, perquè és un jugador que ha patit molt els últims anys. Va fer una gran temporada a Stuttgart, va sonar pel Bayern fins i tot, però va acabar la Premier amb el Wolverhampton, s'ha lesionat diverses vegades dels creuats i no ha pogut tenir aquell nivell que apuntava fa uns anys. Un davanter de 2 metres, però que és més fi de peus que rematant de cap i que ha acabat aquesta temporada cedit al Lask Linz, guanyant el doblet de la Lliga Austríaca i fent aquest gol que és històric per ells.
Mm-hmm. Per cert, Arbo, en Rangnick, ara en feien referència al seleccionador austríac, que és un tècnic que va tenir un pes important en el fet que Hansi Flick fos l'escollit per ocupar la banqueta del Barça.
Sí, us sonarà perquè va ser important per això, per l'arribada de Flick en la decisió de Laporta, vaja. Rangnick és alemany, Laporta hi té una molt bona relació, ja hi havia parlat el 2021 durant la campanya electoral a les eleccions del Barça per compartir opinions. De fet, fins i tot Laporta li va arribar a plantejar la possibilitat que Rangnick fos el director esportiu, i el que va fer Rangnick és recomanar-li a Laporta que fitxés entrenadors alemanys de l'escola alemanya, entre els quals especialment Hansi Flick. El va assenyalar com un dels millors entrenadors ara mateix per potenciar joves talents. Això Laporta s'ho va ben apuntar, ho va tenir en compte i ho va tenir claríssim després quan va acomiadar Xavi, perquè va tenir molt en compte, com dèiem, aquesta recomanació de Rangnick i, de fet, Laporta ja l'hauria fitxat abans, això ho ha explicat ell mateix, el president Laporta, que ja l'hauria fitxat abans si no fos perquè Flick ja havia acceptat en el seu moment el càrrec de seleccionador alemany.
Sí.
Àustria, rival d'Espanya, als setzens de final, i no pas Algèria. Com veieu aquesta eliminatòria, Olga?
Doncs et diria que, per al que he vist d'Àustria, Espanya pot ser favorita. El que passa és el que t'he dit abans. En el moment en el que hem vist aquesta Espanya així dubitativa, hi ha molts moments en els que, clar, si estigués Nico Williams bé i Lamine Yamal bé, són les bandes que hem d'utilitzar. Però, clar, estem veient que Pedri hi ha moltes sensacions que no acaba de trobar. I, a veure, jo crec que com juga Espanya és dominar la possessió, molta més paciència de pilota, i, en canvi, Àustria és molt estil Rangnick, que és, al final, molta pressió agressiva, recuperacions molt altes. Crec que Espanya, si té la capacitat aquesta de superar la pressió d'Àustria, trobarà molts espais, i això sí que ho pot aprofitar amb jugadors com Baena, Olmo o Lamine. Però, clar, hi ha moments en què, com a Uruguai, que si no és per aquesta jugada raríssima de Muslera, no arribem a marcar gols. Llavors, crec que falta aquesta finura en àrea, però que si Espanya ho troba, com la versió que vam veure d'Aràbia amb Lamine, que van sortir 30 minuts ja a tomba oberta, la veritat és que Espanya crec que és favorita i a priori hauria de ser, com hem dit, contra Portugal.
Alberto?
Jo crec que Àustria, si agafa el tram de partit que és post primera pausa d'hidratació, no?, contra Espanya-Uruguai, des del minut 25 fins a l'errada de Muslera, aquest tram de partit exemplifica molt bé les dificultats d'Espanya per sortir d'aquestes pressions. No? Uruguai va començar a pressionar, va començar a apretar, a recuperar alt, i Espanya no tenia marge de maniobra. Rodri, si no té línia de passada fàcil, doncs té problemes per girar. Després a Espanya li està costant trobar profunditat per les bandes, perquè un dels extrems és Baena i no és un jugador de buscar l'espai, i Lamine Yamal és més dona mal al peu, i a partir d'aquí començo la jugada, i el gol va haver d'arribar amb una acció de Marcos Llorente incorporant-se. No? Per tant, crec que Espanya, davant de l'Àustria, Espanya és millor equip, crec que Espanya és una selecció que és més potent que Àustria, però si us fixeu bé, minuts bons d'Espanya, més enllà de l'inici davant d'Aràbia Saudita, no n'hem trobat tants. No? Per tant, crec que Espanya, si comença a circular, si comença a moure, si té la capacitat i la paciència per tenir la pilota i trobar els espais, crec que és un equip que és favorit, però si no està fi, si té problemes, si està massa horitzontal, si està massa espesa, com ha estat la majoria del campionat que hem vist fins ara, doncs evidentment li tocarà suar de valent.
Arbusà, per ja anar-te ambientant, que ets aquí a Chattanooga, on és la selecció espanyola. L'última hora de l'equip passa per les molèsties de Nico, oi? De Nico Williams.
Sí. Avui la selecció espanyola té dia de descans, alguns jugadors han fet recuperació i tots pendents de Nico, que no podrà jugar, a priori no podrà jugar aquest partit de setzens, i ja veurem si el tornem a veure, perquè té una lesió a l'adductor. La Federació Espanyola diu que no és una lesió greu, que és una lesió moderada, però vaja, no és poca cosa. Ahir mateix ell feia aquesta publicació que deia que és un dels pitjors dies de la seva vida i que va saber que tenia aquesta lesió, per tant veurem si el tornem a veure.
En canvi, Jeremy Pino, que pintava que es podia haver trencat la clavícula, no és tan greu, oi? No hi ha fractura, oi? Al final, em sembla?
No, esquins, i tampoc és greu. Esquins acromioclavicular, va dir la Federació Espanyola, i que no és greu i que la seva evolució doncs marcarà la seva disponibilitat.
Molt bé.
Tot i així, David, hi ha certa preocupació a l'entorn, especialment perquè hi ha massa peces agafades amb pinces, més enllà del que comentau al mig del camp amb Rodri, Pedri, que no els veus que estan fins, el problema ara a les bandes, on tens a Lamine Yamal, que sí, que ha tornat de lesió i ara ja serà titular en el que quedi de competició perquè tampoc tens més, però que li està costant agafar el seu 100%, i és normal perquè ve de 2 mesos d'inactivitat, i ara tens aturats com a mínim pel pròxim partit Nico i Jeremy Pino. La federació no s'ha atrevit a descartar-los, però veurem si poden tornar a ajudar l'equip. I recordem que l'altre extrem que tenies, que era Víctor Muñoz, també va tenir una recaiguda durant la concentració, de manera que pràcticament has d'assumir que amb Lamine i Baena, fent-los jugar el que puguis, seran les bandes que tindràs.
Bé, deixem que acomiadi l'Olga, que de fet té feina, que se n'ha d'anar a la tele.
Sí, a fer el Sud-Àfrica-Canadà.
Això mateix, a fer el Sud-Àfrica-Canadà, per tant, que vagi bé la Transvi i parlem de cara a la setmana que ve. Una abraçada, Olga.
Que vagi bé, una abraçada a tots.
Em quedo amb l'Etjogo, amb el Mayol, amb la Sònia i amb l'Arbusà per anar rematant ja. Vull parlar una mica, us ho he dit, de Portugal. Recordem que s'ha tancat també aquesta passada matina del grup K, el grup de Portugal, amb un partida sense gols. No sé si esteu d'acord amb mi, jo el definiria com un partida sense gols. A vegades els 0-0, la gent diu, ostres, tu, quin rotllo de partit, no hi ha gols. Però a vegades pot haver-hi partits que acaben 0-0 i que són partidassos. Jo crec que el d'avui ho ha estat. Sí, perquè Colòmbia ha fet un molt bon partit. Molt bon partit. Colòmbia 0, Portugal 0, que Sònia deixa Portugal segona i Colòmbia líder.
Sí, mira, quan abans preguntaves per la decepció d'aquest Mundial, jo deia Portugal. Jo crec que tots haguéssim donat a Portugal com a primera d'aquest grup, i finalment se li ha avançat Colòmbia, a més de manera justa, és a dir, jugant millor com a mínim en l'enfrontament en què han tingut tots dos. Ha estat més a prop de la victòria Colòmbia que no pas Portugal. Tot i així, jo crec que una mica amb les mateixes sensacions que té la selecció espanyola, de dir, bé, sabem que tenim el talent i el que es tracta és d'acabar d'ajustar-nos, no? Robert Martínez, al final del partit, explicava que ell havia vist millores.
I per a nosaltres foi un test molt bo.
Per nosaltres ha estat un test molt valuós. És un d'aquells partits que, un cop s'acaba, estàs molt més preparat a tots els nivells. És l'exigència del Mundial. Ja vam parlar de les condicions. És difícil intentar prendre bones decisions quan les condicions físiques són difícils.
Les condicions físiques són difícils.
Bé, el Robert Martínez, que més volia dedicar aquest Mundial a Diogo Jota, que ja sabeu que és aquest futbolista que l'estiu passat va morir i que a la selecció portuguesa, òbviament, encara el tenen molt present. I think we need to
honor. Crec que hem d'honorar Diogo Jota. És un moment per apreciar que tot el que vam començar en aquest equip va començar amb ell. Vam guanyar la Nations League amb ell. Era segurament el sol i la llum que teníem com a referent. Volem guanyar el Mundial per ell.
Bé, doncs record per Diogo Jota, del seleccionador català de Portugal, de Robert Martínez. El Mayola ja ha estat molt clar, dient que l'ha decebut molt a Portugal. Tu també, Jogo, en esperaves des de Portugal.
Sí. Jo m'esperava més. Portugal va tenir davant del Congo el primer partit, va estar bé fins que va marcar, és a dir, 10 o 12 minuts, on jo vaig veure la Portugal que esperava veure, amb Cancelo, amb Nuno Mendes, participant molt del joc, amb aquest central del camp, amb Vitinha, amb Neves i amb el Bruno, tot i que Bernardo no va funcionar gaire bé, després va ser substituït per Consensao. Però és un equip que té Gonzalo Ramos, Leao, Consensao a la banqueta, és un equip que té molt de potencial i que una espera que amb aquests laterals, que per mi, sobre el paper, és la millor parella de laterals que hi ha al Mundial, és a dir, el Cancelo a la dreta i Nuno Mendes a l'esquerra,
crec que és sobre el paper a la millor parella d'homes per fora que puguin donar molta, molta verticalitat, que trien molt bé, que són capaços d'escollir molt bé quan arriben al tram final del camp, i en aquest centre del camp un esperava major fluïdesa, no? Però el cert és que no està passant. Els rivals se l'estan tancant bé, no són capaços de trobar Bruno entre línies, que és el jugador que pot fer l'última passada. Hi ha molta gent que diu, escolta, Bruno Fernández, que ha acumulat 22 assistències de gol a la Premier, que és una autèntica bogeria, està jugant de 10. Aquest debat de Pedri de 8 o de 10 que tenim a la selecció espanyola a Portugal existeix a Bruno Fernández, i el cert és que és un equip que està molt espès, no està funcionant gens bé, però tot i així té peces importants a dalt, no? Però a mi Portugal no m'està agradant gens el que estic veient, no?
La cara de la moneda és Colòmbia, que avui, jo crec, estarem tots d'acord, mereixia guanyar el partit. Amb James, és un jugador que em crida molt l'atenció, perquè James Rodríguez és un jugador que alguns diuen que camina, però que té dues versions, el James dels clubs i el James dels mundials. Acostuma a fer bons mundials, i està fent molt bon mundial, Maiola.
Sí, té dificultats de vegades per integrar-se en alguns dels seus clubs, però amb la selecció millora el seu rendiment. És un jugador amb una esquerra de seda que, si li concedeixes espais, temps i espai, aixeca el cap i fa les passades allà on vol. A més, Colòmbia és un equip molt agressiu per davant de pilota, és a dir, t'ofereix moltes opcions de fer la passada perquè es desmarquen amb agressivitat i a zones diferents. I James, clar, hi aprofitava que la distància entre línies de Portugal era deficitària i tenia aquest temps i aquest espai per fer passades boníssimes. Una Colòmbia, que és una selecció amb una agressivitat increïble des dels laterals, tot i que ahir va ser suplent Muñoz, l'han escollit millor lateral dret de la fase de grups, i hi coincideixo. Té dos centrals molt poderosos en els duels, Davinson Sánchez i Lukumi, i després al mig del camp també està funcionant en Puerta, el del Racing, que ha deixat a la banqueta fins i tot a Richard Ríos, un jugador que em meravella per la seva qualitat tècnica. Luis Díaz d'ahir no va fer el seu millor partit, però és un jugador de partits grossos i de ben segur que serà determinant a partir d'ara, jo hi crec. I de fet té moltes variants al davant, perquè hi va jugar a Córdoba, però el titular és Luis Suárez, que també es desmarca amb molta voracitat. Una selecció que m'està agradant molt, amb John Arias, que participa per dins amb molta intel·ligència. Bé, una selecció potent i molt agradable de veure.
Doncs bé, Colòmbia, que recordem-ho, jugarà contra Ghana, Et jugo contra Ghana als 16 de final, si passessin els colombians, Suïssa o Algèria, i Argentina, els hipotètics quarts. Els veus arribant lluny, et jogo?
Sí, home, jo crec que Colòmbia és més equip que Ghana. Ghana, de fet, ja us deia que no pensava que passaria. El cert és que el primer partit davant de Panamà, no se sap bé com, no? Es parla d'aquesta bruixeria, no? Des de la graderia, però Panamà va ser millor que Ghana, i Ghana va aconseguir guanyar amb aquest gol de Girenki, no? És un jugador que també ens està agradant dintre d'aquest Mundial, però clar, el centre del camp de Ghana, doncs, està quasi Sibo, no? Que és el centrecampista del Real Oviedo, Thomas Partey, que ja sabem tota la polèmica que hi ha hagut al voltant, aquests temes extraesportius que té Anglaterra, si juga, si no juga. Bueno, doncs és un equip Ghana que sí que és cert que té jugadors com Semenyo que poden fer mal, que té jugadors que són ràpids jugant per fora, com Fatau, però Colòmbia és un equip que és millor que Ghana i teòricament hauria de guanyar l'equip que Fater. I és una part del quadre on sembla que a quarts de final et pots plantar, bueno, més o menys, no? Perquè Suïssa també és un equip molt, molt fort, però clar, després t'arriba el monstre dels quarts de final, no? Per tant, tots les parts del quadre tenen el seu, Hi ha equips que es troben a equips més potents al principi i després és molt més lleuger, d'altres que sembla que d'inici és més fàcil, però després s'acaben trobant aquestes seleccions més fortes. Per tant, un Mundial és un Mundial, i més ara que pots trobar amb 5 eliminatòries pel camí.
Molt bé, tanco amb breu comentari del grup L, amb el que va començar, la jornada va començar ahir a les 9 de la nit, amb els partits Croàcia 2, Ghana 1 i Panamà 0, Anglaterra 2. M'aturo només amb Anglaterra, primera de grup, Croàcia segona i Ghana també passa com a tercera. Rashford titular, ahir en aquest partit contra el Panamà. Gordon suplent, no va jugar. No sé si us va convèncer l'equip anglès, Maiola.
No especialment, no m'està convencent. Bé, són les idees de Tuchel. Gordon necessita espais, potser més que Rashford fins i tot, i no l'estan trobant. Tampoc està trobant ell aquests espais que necessita per trencar amb desmarcades de ruptura a l'esquena dels defenses, i el desactiven amb bastanta facilitat. Per mi, a Anglaterra li falta futbol en zones interiors. Aquí la crítica que li fan a Tuchel és que ha deixat fora jugadors com Cole Palmer o Phil Foden, però ell creu en un altre estil futbolístic que el fa una selecció competitiva, però que no ens enamorarà. Jo crec que anirà avançant, però amb marcadors curts i sense fer un futbol col·lectiu brillant.
Saps, Jalmà, que el culer té aquesta cosa de patir abans d'hora i ja he rebut més d'un missatge de gent que diu ostres, hem fitxat el dolent.
Mira, no està fent un bon Mundial, però li hem vist dos partits, donem-li una mica de marge abans de matar-lo, però ja entenc que això és molt del culer.
Ahir quan no juga, no diré qui, però rebo un missatge i em diuen, veus, ja no juga i ens hem quedat el dolent i el vora el Rashford.
Bueno, jo crec que de Gordon el que pot grinyolar una mica és el preu, no? O sigui, per perfil de jugador, és un jugador molt agressiu a l'espai, tots sabem que li agrada a Hansi Flick doncs, tenir un extrem més de rebre el peu, com és el Lamine, i a partir d'aquí doncs, driblar i buscar associació i buscar estrada i buscar tir, i a l'altra banda, si no és Rafinha tirant diagonals, doncs pot ser Rashford o Gordon, no? Jo crec que aquí és un jugador que condicionalment, és a dir, amb aptituds físiques, és espectacular, no? Però sí que és cert que jo crec que et pot grinyolar una mica és el preu, no?
Sí,
que jo el veig,
és això.
És alt, és a dir, si tu em dius Gordon 30, 32, 34, 35, doncs diem, és un molt bon fitxatge. Gordon 70, crec que és la xifra, doncs aquí el que em grinyola no és la qualitat del jugador, sinó el preu, que jo entenc que és un preu que està inflat, que entenc que Deco haurà d'alguna manera buscat aquest joc a tres bandes, que d'una altra banda, no?, doncs aconseguirà recuperar o tal... Però Pinyola,
però
més que
mercat,
el jugador, crec que és el preu.
L'has pagat en preu premier.
És cert que el Barça el compra a preu premier abans del Mundial, per si de cas, que a vegades es revaloritzen, però potser hauria baixat i tot després del Mundial, sí. Però encara queden molts partits, eh? Vull dir que ahir fos suplent no vol dir que no torni a jugar i les eliminatòries pot acabar fent bons partits.
Clar, Anderson són 135, no? Clar, és que estem parlant de preu premier, de preu Brexit, no? O sigui, són uns preus desorbitats, perquè Anderson és un bon centrecampista, clar que sí,
sí,
home, no podrem negar-ho, Marc, però clar, són molts calés.
És això, és que és un migcampista molt complet, però quan veus que en paguen gairebé 140 milions d'euros, dius, és que s'han tornat absolutament bojos.
Bé, en fi, hi ha gent que li agrada gastar diners quan ve al mercat de fitxatges. Molt bé, tanquem aquest bar extens de Mundial, tot i que l'Arbús em sembla que té un parell de notícies, més enllà d'aquests partits que m'ha explicat de la passada matinada. Què vols destacar, Arbús?
Sí, mira, de les últimes hores que ha dimitit el seleccionador escocès, Steve Clarke, després que Escòcia, doncs, hagi decebut i no hagi passat ni de la fase de grups. I, mira, ara que parlàvem d'Anglaterra, molts problemes, sobretot al lateral dret, perquè primer es va lesionar Libramento, que de fet ja no va poder ni anar al Mundial, després Reece James, i ara Kwanza, que es va fer mal ahir contra Panamà en aquest partit, i veurem com evoluciona, perquè va dir Tuchel que té unes 15... Va dir que té unes 15, per tant, molts problemes ara mateix Tuchel al lateral dret.
Molt bé, doncs...
Gordon podria jugar de lateral dret i ho faria bé, no és broma, eh?
Ah,
bueno, no ho ha fet mai, evidentment, però
dret,
és que li veig condicions.
Ah, molt bé. No, escolta, apuntem-ho, eh? Si no, ja li farem arribar el missatge a Flick. Perfecte. Marc Maiola, moltíssimes gràcies. Gràcies a Jogo, que vagi molt bé.
A vosaltres, una abraçada.
Arbusà, benvingut al Mundial.
Vinga, moltes gràcies.
Ara què te'n vas, a dinar?
Ara a dinar una mica, sí.
A dinar una mica.
A dinar una mica i a preparar el club.
Saps on has d'anar, no, per això?
Sí, home, la Sònia ja m'ho ha explicat tot.
Perfecte.
Sí, sí. Anem a passar, Bobo.
I, Sònia, et trobarem a faltar, però... Uns dies, exacte, i tornes a venir, eh?
I no em desconnecto del Mundial, eh? Ja estaré mirant partits.
Vinga, una abraçada, Sònia. Gràcies, que vagi molt bé. Si voleu més Mundial, recordeu, a partir de les 11, al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos. Fem una pausa i de seguida parlarem d'Aitana, que ha aconseguit una entrevista al diari AS, als companys del diari AS, però compta un ull posat a París. Compta un ull posat a París. Prova de la Diamond League i ves que Armand Duplantis no provi... Bé, provar-ho està fent. No aconsegueixi batre de nou el seu rècord del món.
Està intentant aconseguir els 6 metres en 32 centímetres. El rècord és de 6,31. De fet, ja ha fet el primer intent. No ha anat bé, per tant, encara en té un parell més. Però això arriba en un context. Això arriba després de la primera derrota de Duplantis. 3 anys després, aquesta derrota la va patir fa tot just uns dies. Va caure a un míting a Estocolm, precisament a casa seva.
A casa seva, a Suècia.
Per tant, va perdre contra l'australià Curtis Marshall. Per tant, això arriba ara amb aquests aires de revenja de Duplantis, que veurem si és capaç de saltar aquests 6 metres amb 32 centímetres. Mentre ara també tenim un català, l'Adel Meixal, competint als 5.000 metres. Ha començat en el primer 1.500 al capdavant. Ara ja ha perdut una mica de pistonada respecte d'Aguinos, el francès que va primer.
Ara expliquem com acaba aquesta cursa del 5.000. Diamond League prova a París, amb molts calés canvis en joc i, sobretot, fixant-nos en Duplantis. Primer intent sobre 6'32, intent de rècord del món, fallit, li queden dos intents més. Pausa, ara venim.
A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
Hi, I'm Madonna.
Ha fet de la provocació la seva bandera.
L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
I de l'ambició, el seu motor.
Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
Va desafiar les normes.
La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiainés.cat.
Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
D'altres temen el retorn del feixisme.
Extrema derecha es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
Ah,
i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
Que maco.
Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
Exacte. Exacte.
No?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
3 minuts i les 8 del vespre, a partir de les 8, prèvia del Tour de França, del Gran Depart de Barcelona, de dissabte que ve, amb l'Isaac Vilalta, amb l'Olga Ábalos, la fundadora i directora de la revista Volata, i amb el Xavi Llobet, ex-triatleta i home de ciclisme. S'ha acabat la cursa dels 5.000 metres de la Diamond League de París.
Acaba guanyant el nord-americà Fischer per davant de Krop i Almgren, i veurem en quina posició acaba el català d'Hermeschal, que el primer 1.500 aproximadament ha decidit que es posava capdavant, però després s'ha anat enfonsant, no ha quedat ni entre els 10 primers, hem de confirmar la seva posició.
De seguida ho confirmem, i també quan faci el seu segon intent de rècord del món, Armand Duplantis, sobre 6'32, ho expliquem també en directe. A veure, Marc Andrés, Aitana, bon matí. Ha aconseguit una entrevista als companys del diari AS i ha parlat de Leo Messi.
Sí, ara que venim del Mundial hem de parlar de la futbolista de Ribas, que ha estat entrevistada al diari AS des dels Estats Units. Aitana, recordem-ho, va viatjar a Mèxic per ser comentarista del Mundial en una coneguda televisió mexicana, i ara envies al país estatunidenc per seguir aquest Mundial. Des d'allà, la 3 vegades pilota d'or s'ha rendit a la llegenda del 8 vegades pilota d'or, Messi. Per Aitana, ningú arribarà al seu nivell.
Yo creo que no, porque lo que ha hecho Messi no es solo llegar a lo alto, a la cima, es consolidarse y aguantar tanto tiempo. Lleva 20 años a un nivel top. Es que yo no conozco un jugador, ni creo que no lo conoceremos, también por cómo son ahora las generaciones. Creo que el fútbol y la generación han cambiado para aguantar tantos años a este nivel. Es que es muy duro mentalmente y físicamente, evidentemente, pero es que mentalmente aguantar ese nivel cuando ya lo ha ganado todo es durísimo, así que no lo creo.
Això mentre l'actualitat del Barça continua moguda amb les múltiples sortides de jugadores importants que repassarem. Degut a les baixes i la moguda dins la plantilla, Aitana ha comentat que l'equip començarà una nova era, però que les que hi són faran el que calgui per continuar fent gran al Barça. Això sí, la futbolista ha demanat de nou ajuda per fer créixer l'esport.
Va en el camino, pero todavía queda mucho, porque no depende solo de las mujeres, sino de la apuesta que hay alrededor, ¿no? Y necesitamos ayuda, seguimos necesitando ayuda. En España vemos como tenemos campeonas de Champions, campeonas del mundo, campeonas de Nations, balones de oro. Tenemos todo lo que hay que tener para crecer y todavía queda mucho, sobre todo en el tema de la Liga.
Les paraules d'Aitana sobre la situació del futbol femení i el que deia en Marc, que el Barça aquest estiu viurà un canvi d'era amb les múltiples baixes que tindrà. Com està ara mateix la plantilla?
Mira, començo amb les baixes 100% confirmades. La més sonada, evidentment, la d'Alexia Putellas, que aquesta temporada ha tancat 14 anys de trajectòria al Barça. L'excapitana fitxarà pel London City Lionesses, com va avançar el diari Esport, mentre que a Catalunya Ràdio ahir us vam explicar que Alexia signarà per 3 temporades. A més, la intenció del club londinenc, propietat de la magnat Michel Kang, és que Alexia s'incorpori a la directiva d'aquest magnat, no?, d'un cop acabi aquest contracte. També marxarà al London City la central Mapi León, que va aterrar a Barcelona el 2017, un altre futbolista que tanca una era gloriosa al Barça. I l'última sortida és la d'Ona Batlle, després de 3 temporades, tot apunta a l'Arsenal com a futur destí per la lateral catalana, però no hi ha res oficial més enllà